Interessantíssim el reportatge que ens ha preparat la Laia Colomer i que és el primer plat de la nostra taula dedicada a la segregació a les escoles. Tenim aquí a l'estudi de RAC1 el Xavier Bonal, professor expert en Sociologia de l'Educació i Política Educativa de l'Autònoma de Barcelona, camp en el que ha coordinat estudis contra la segregació escolar. Professor, hola, bona nit.
Hola, molt bona nit.
La Sheila González és doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social, experta en recerca sobre educació i immigració. Professora, hola, bona nit.
Bona nit.
L'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Professor, hola, bona nit.
Bona nit.
I l'Isaac González, sociòleg i professor de la UOC, membre de l'Observatori de la Segregació Escolar, un bloc de pares i acadèmics experts en la recerca i observació crítica sobre la segregació escolar. Professor, hola.
Hola, bona nit.
Benvingut al 9C. Moltíssimes gràcies a tots quatre per ser-hi. En aquest reportatge de la Laia, on hem escollit quatre exemples dels molts que hi han sortit conceptes de tota mena, jo crec que molt interessants, igualtat d'oportunitats, causes de la segregació, conseqüències acadèmiques i d'altres tipus de la segregació, zonificació, prejudicis, immigració, estigma, absentisme... quin fil creieu que és més interessant començar a estirar? Jo proposo una cosa. Potser estaria bé que posessin sobre la taula quines són les principals causes que generen la segregació escolar. Després ja anirem a les conseqüències i a com atacar aquestes causes. Per on anirien les principals causes de segregació?
Doncs és un bon començament per començar per el tema de les causes. I sobretot perquè en aquest terreny tampoc les causes són nítides. En segons quins contextos intervenen més uns factors en altres d'altres. I en el reportatge sortia, i algun ajuntament posava molt èmfasi, algun regidor entrevistat, sobre la importància de la segregació residencial, és a dir, fins a quin punt el fet de tenir socioeconòmicament la gent distribuïda de manera desigual al territori o els col·lectius d'immigrants en determinats barris té un efecte molt clar sobre la segregació escolar. I el té, però és molt menor. La segregació residencial és molt menor que la segregació urbana, que la segregació escolar, perdó. És a dir, tenim situacions de segregació residencial d'un determinat nivell, però les escoles d'aquells barris es separen més des del punt de vista o concentren més població desafavorida que els mateixos barris en si. De fet, moltes famílies manifesten sovint que estarien disposades a escolaritzar els fills a una determinada escola si fos representativa de la immigració que hi ha al barri, per exemple. Però com que aquell barri que té un 30% d'immigrants acaba escolaritzant aquella escola un 80 o un 85, provoca aquest efecte fugida que explica en bona mesura també les causes de la segregació. No és l'única, però n'és una d'important.
Jo no sé si puc fer un apunt previ.
I tant,
diria.
Els que faci falta.
Potser no és parlar, abans de parlar de la causa, potser parlar de quina segregació, no? Perquè en el reportatge que ens heu mostrat s'intuïa que en bona part de la segregació estava centrada en la segregació per immigració, no? Que de fet és una frase que repeteixo, que al final acaba sent com una mena d'eslògan, però sempre dic que la segregació per procedència o la immigració el que ha fet és posar color a la segregació, però la segregació sempre ha existit. És veritat que s'ha incrementat notablement, però potser ara sí que és més visual, perquè veiem que són nens amb una, no, amb unes característiques físiques diferents, però la segregació més important la tenim per classe social, que potser és menys nítida, no? O per llengua, no? En els anys 80 teníem segregació entre escoles on no hi havia catalanoparlants i hi havia castellanoparlants. I ara en tenim on hi ha molta diversitat lingüística, no? O menys diversitat lingüística, no? I segurament les cases són diferents, no? En cada, la residencial és un punt, l'efecte fugida que apuntava el Xavier també, les polítiques que fem des dels ajuntaments també, quan creem un sistema d'accés als centres, estem determinant qui pot accedir a un centre o a un altre, i per tant estem potenciant que alguns hi entrin abans que uns altres, no? I això va vinculat a unes característiques. Per no extendre molt, també diríem, que ha sortit en el reportatge, sembla que havien dit alguna cosa així com que cada escola pot tenir un projecte que pugui atraure unes determinades famílies. Doncs precisament, com que sabem, la recerca ha posat de manifest que no totes les famílies se senten atretes pel mateix projecte, quan fem projectes diferents estem fent que gent diferent s'interessi per escoles diferents, i això és potser un punt que reverteixi o incrementi la segregació. I aquí...
Sí, jo agafaria dues idees que han sortit, dos mots que han sortit al reportatge. Un és fidelització, l'altre és reconeixement. Segurament la falta de reconeixement i la falta de fidelització són a l'arrel també, a més del que heu dit, que comparteixo, perquè probablement el fet de tenir un projecte que, educatiu, que ara la Xaire feia referència, prou consistent, prou treballat, prou arrelat a la realitat, al context on pretén treballar amb aquells famílies i aquells alumnes, és clau per poder combatre moltes d'aquestes desigualtats que s'estan originant, no? Fet sortir en el reportatge, sabem que quan hi ha projectes educatius consistents, reconeguts, que reconeixen alhora i que són capaços de fidelitzar famílies, fidelitzar alumnes, segurament la segregació que s'acaba produint és un altre tipus. I això ho estem veient i ho hem vist en temes d'innovació a l'escola. Ho estem veient, no? A les famílies, l'últim informe del síndic de fa uns mesos indicava que el projecte educatiu és un element de tria per part de les famílies quan tenen una classe, un nivell d'estudis alt, per exemple, entre universitaris, és molt més alt el fet de que el projecte educatiu sigui un factor de tria que no pas quan els estudis són més baixos, i també per classe social. Per tant, és molt probable que el que deia la Sheila es confirmi. La classe social és un argument clau de segregació, però jo insistiria molt en aquesta idea d'anar cap a projectes educatius consistents, coherents, arrelats, i que arribin a fidelitzar des del reconeixement.
Anem canviant una mica, desviant el tema, no? O anant reorientant-ho, com que anem a explicar coses sobre quins són els fonaments de les causes. Jo crec que en el reportatge hi ha una cosa interessant i que es lliga una mica amb el que encara plantejava el professor Prat, que és que, efectivament, mecanismes per, diguem, per lluitar contra els efectes de la segregació, i sobretot de la segregació d'aquells alumnes desavantatjats, hi han de dues menes diferents, no? I una de les dimensions és la que té a veure amb la lluita contra la segregació, és a dir, intentar generar un tipus de dinàmica que afavoreixi que totes les escoles siguin el més barrejades possibles, i és una cosa que sortia, en part, en el reportatge. I després hi ha un altre tipus d'intervenció, que no és una intervenció que tingui directament a veure amb la segregació, sinó que té a veure amb la millora, diguem, de la valoració que tenen determinats centres, que pels motius que sigui han anat, diguem, perdent una mica aquesta valoració social. Són dues maneres d'intervenir per intentar corregir les desigualtats inscrites en el fet de que no tots els alumnes estiguin obtenint els resultats acadèmics que voldrien, però que són de naturalesa una mica diferent, no? Perquè una bàsicament és posar més qualitat en aquelles escoles que precisament estan en una situació de partida més desavantatjada pel tipus de públic que tenen, i evidentment en la mesura que hi poses més qualitat és possible que reverteixis en part aquesta situació de desavantatge. Però hi ha un altre tipus d'intervenció, que és la que està més directament vinculada a les qüestions de segregació, que és aconseguir que totes les escoles siguin el màxim de barrejades possible. No tant que les escoles que ja estan en una situació de segregació i de degradació canviïn aquesta situació, sinó més aviat fer un canvi estructural que generi precisament que totes les escoles siguin al màxim de barrejades possible.
Clar, a mi em ve al cap un dubte, i és, no sé si hi ha alguna experiència que pugui contestar la meva pregunta, no? Però en cas d'aconseguir això, que un enorme nombre d'escoles estiguin barrejades, després quan aquests alumnes surten al carrer i se'n van al seu barri o al seu poble, aquesta barreja no existeix, no? Com dèiem ara, és a dir, potser el que seria ideal és que estiguéssim tots barrejats ja a tot arreu, però vull dir, però això té conseqüències positives, tot i que després la realitat de l'escola no tingui res a veure amb la realitat de les altres hores que estan fora de l'escola?
Quan diem aquestes coses sembla que tinguem en ment sempre com no, aquesta típica política americana de els alumnes blancs i negres que pujaven amb autobusos i anaven a barris que no eren els seus, amb desplaçaments llargs, i que anaven a comunitats que no eren les seves. Normalment, quan parlem de temes de segregació, bàsicament el que intentem és veure com fer perquè, diguem, en la realitat que es viu en una comunitat, en una ciutat, sigui la mateixa que es viu en quant a heterogeneïtat a dintre dels centres. Per tant, en general, no estem parlant d'aquest tipus de dinàmiques de redistribució que impliquen pujar en autobusos i anar cap a una comunitat que no és la teva. Al revés, el que intentem és veure com fer
això, que s'assemblin, diguéssim, el carrer i l'escola que s'assemblin, diguem-ho així. Sí.
Que s'assemblin i...
Però, per tant, si l'escola està en un barri on hi ha un 45% d'immigració, doncs que això es reflecteixi a l'escola. I si n'hi ha un 10%, que també reflecteixi l'escola.
Si està en un barri que està en un 45% d'immigració i al costat té un altre barri que no té immigració, doncs segurament els dos barris poden formar una comunitat on la mitjana d'immigració sigui del 20%.
Això, sí, sí, va per aquí la cosa?
Jo diria que hi ha naturaleses de segregació diversa, també. I un cas és el que ara comentava l'Isaac, que em sembla que per excel·lència és el que explica el 80% de la situació de la segregació escolar a Catalunya, per exemple, no? Que és el fet que sigui un fenomen molt local, és a dir, que si realment n'hi hauria prou en fer que les escoles s'assembleixin a la composició social del barri. Hi ha, però, i ho hem de reconèixer, en alguns racons, en alguns barris determinats, que són enclaus de guetització social més que cultural, per descomptat, estic completament d'acord amb els apunts que feia la Sheila abans, que segurament sí que poden requerir intervencions de naturalesa diferent. O sigui, on l'heterogeneïtat és desitjable, però l'heterogeneïtat territorial no la tens, no? I aquí les opcions són diverses. Aquí sí que jo crec que és quan es pot combinar amb projectes, amb plans de xoc, que a vegades s'han dissenyat en algunes d'aquestes escoles per intentar recuperar-les, i en altres circumstàncies, en altres situacions, en casos més extrems, encara que pugui semblar contraproduent, pot ser positiu fins i tot tancar una escola o tancar línies d'una escola, perquè un dels fenòmens que també sortia explicat en el reportatge és que si hi ha determinades escoles que en acabar la matrícula queden amb moltes vacants, tot l'alumnat d'incorporació tardana, tota la matrícula viva, va parar com un dipòsit en aquella escola. Per tant, des de la lògica de la planificació educativa, és molt important els equilibris d'oferta i demanda per no aconseguir que hi hagi escoles tan buides.
Sí, estava pensant en posar una cosa molt gràfica, no? Quan pensem a la ciutat de Barcelona, Raval i Eixample no estan tan lluny. Per tant, els nanos no s'estàs agafant un autobús i s'estàs desplaçant, sinó pensar que l'escola que està al Raval no és només el Raval, sinó que hauria de ser una zona més àmplia que pogués ser un espai de trobada, no? Potser. Mirant les dades de l'informe que apuntaves a l'inici d'oportunitats educatives a Barcelona, cridava l'atenció que el percentatge, com deia el Xavier, el percentatge d'immigrants de les escoles del Raval és molt superior al percentatge d'immigrants que hi resideixen. I a l'Eixample al contrari, no? Per tant, el que estàvem veient era un traspàs, no?, de població. Insisteixo que parlem d'immigració perquè és més fàcil, però que ens estem referint a una segregació molt, molt més àmplia.
Parlem d'immigració perquè ens falten dades perquè, de les altres.
Sí, de fet, anava a dir...
Ho has dit un parell o tres de vegades, sí. i m'ha cridat l'atenció i m'ha interessat molt, perquè jo crec que la majoria dels nostres oients, quan parles de segregació, ho associen, no?, a immigració. Potser perquè l'altre tipus de segregació no és tan evident o no es manifesta o no es verbalitza tant, no? El cas aquest de l'escola del Prat de Llobregat, no? Ho han dit perfectament. Hi va haver un moment que en aquella escola hi havia gent que deia no, el meu nen no anirà a aquesta escola perquè no vull que convisqui amb un determinat tipus d'alumne. Clar, jo no sé si això passa amb la renda de la família. Jo no vull... Ho diré molt, molt salvatjament perquè ens entenguem. Jo crec que tothom sap que hi ha gent que diu no, jo no vull que el meu fill vagi a aquesta escola, hi ha massa magribins. No sé si passa el mateix, a dir, jo no vull que vagi a aquesta escola, hi ha massa nens més pobres que nosaltres.
Bueno, no m'agrada l'ambient.
Exacte.
Què vol dir això? Som massa pobres per nosaltres.
Sí. L'eufemisme que fem servir avui en dia per parlar de la classe social, que és l'ambient dels llocs, o
quin grup d'amics es trobarà, no?
Exacte. O hi ha massa pijos també. Per tant, no m'interessa, amb un nen es relacioni amb aquests nens que van a esquiar cada cap de setmana i no sé què, no sé què. Per tant, és un tema de classe social, és evident. Aquí estem parlant en definitiva de la funció de l'escola. Jo crec que és fonamental que no perdem de vista que l'escola té una funció clara de reequilibrar situacions d'origen, de reequilibrar, i sobretot l'escola que té una funció pública, una funció d'entendre l'educació com un bé compartit, un bé comú, no un bé privatiu d'uns quants, no? Per tant, sota aquesta òptica, que l'escola ha de reequilibrar situacions de partida, jo crec que és absolutament legítim, i a més s'ha demostrat, com he dit amb els exemples que apuntàveu, que cal forçar situacions, cal forçar-les per aconseguir precisament aquests reequilibris que per generació espontània encara crearia més desigualtat. En definitiva, el que buscaríem seria un horitzó on qualsevol escola que jo tingui a l'abast tingui prou elements de qualitat, en tots els sentits, també en aquest sentit, que em permeti fer una tria oberta i lliure. Això en aquests moments no és possible. perquè no és possible, i s'han de corregir situacions.
De fet, això, aquesta zonificació que explicaven el reportatge, a mi d'així d'entrada em sonava com molt intel·ligent, no? De dir, si jo, diguéssim, els criteris que faig servir per delimitar les zones no coincideixen amb els criteris dels guetos o dels barris, etc., acaba havent-hi, diguéssim, una recol·locació
de... No? D'altres coses.
Sí, l'exemple, bueno, gener... l'exemple del 2000, perdona, era el cas de Vic. El cas de Vic va tenir finals de 90. Va ser molt emblemàtic en aquest sentit, i es va fer això amb totes les escoles públiques i concertades de Vic.
Segons com s'unifica, generes un context d'oportunitat, un context de possibilitats on és més fàcil que es tendeixi cap a la barreja o no. De tota manera, és veritat que hi ha altres dinàmiques que tenen a veure amb preferències, fins i tot amb la manera en què vivim l'educació com una oportunitat que has de maximitzar pels teus fills, etcètera, etcètera, que fan que els processos de segregació es donguin igualment. És veritat que segons quina forma de zonificar, que és una zonificació que respecti la proximitat, però amb prou grandària com per generar comunitats heterogènies i que, per tant, es genera un sentiment de comunitat que reconeix aquesta heterogeneïtat, és positiva. De tota manera, quan parlem d'aquestes coses, sempre sembla que quan parlem de, no, de per què s'ha de lluitar contra la segregació, etc., sempre referem a una cosa que és com molt etèria, no? Com és un valor moral. I a mi m'agradaria posar sobre la taula quin és el valor de, precisament d'aconseguir unes escoles barrejades. I és que l'impacte sobre la igualtat d'oportunitats que té que les escoles siguin barrejades és molt notable. Això vol dir que, aviam, en els resultats acadèmics que acaba obtenint un infant al llarg de la seva vida, intervenen diversos factors, i un dels més importants és la família del que procedeix. Si tu provens d'una família de classe amb un nivell d'estatus elevat, és més fàcil que triomfis a l'escola, que és com ha començat el reportatge reconeixent això. Però hi ha un altre factor que influeix més, i és un factor que en sociologia de l'educació coneixem com l'efecte company. I l'efecte company, bàsicament, el que fa és redundar o limitar aquest efecte de la procedència. Quan més barrejada és una escola, aquesta situació d'avantatge de partida que tenen les persones, o de desavantatge de partida que tenen les persones, no s'incrementa. Per tant, l'escola, d'alguna forma, exerceix un paper mínimament igualador, o com a mínim no accentua la desigualtat. En canvi, quan les escoles són homogènies per dalt, homogènies per baix, bàsicament, l'avantatge o desavantatge que tu tens per al teu origen familiar es multiplica. Nosaltres un cop vam fer una recerca que vam comparar què passaria si a Catalunya o a Espanya tothom estigués matriculat com a les escoles que més barregen, o tothom estigués matriculat com a les escoles que menys barregen i que són més segregades, i en els resultats de les proves PISA, la diferència de resultats entre la gent més avantatjada i més desavantatjada en un escenari segregat era de 80 punts, i en canvi en un escenari de barreja la diferència de resultats entre uns i altres doncs podia ser només de 50 punts en comptes de 80. Per tant, l'escola efectivament, sobre el paper, complia aquest paper d'afavorir en la mesura, sí, en mesura dels possibles, que no és el 100%, aquesta igualtat d'oportunitats.
Tinc moltes mans aixecades, Sheila, i després...
Bueno, molt breu, vinculat al que deia ara l'Isaac, l'informe PISA, comentaves tu de la classe social, no? L'informe PISA el que posa de manifest és que les diferències de resultats es troben en l'origen sociodemogràfic, és a dir, socioeconòmic de la família, és el que més explica. És veritat que la procedència també té un pes, però quan tenim en compte la classe social, aquest pes s'aminoreix molt. Per tant, estem parlant de la classe social. Clar, si barregem, estem incrementant els resultats que deia l'Isaac, però és que, a més, estem contribuint a un segon objectiu que té l'escola pública, que no és només el rendiment escolar, sinó la cohesió social. És a dir, sembla que quan fem aquestes polítiques focalitzades en el rendiment escolar dels alumnes, ens oblidem de l'altra pota de l'educació, que és cohesionar socialment, no? Per tant, si sabem que la primera funció, que és rendiment escolar, els incrementa, i la segona només la barreja i pot fer alguna perquè la segregació òbviament no aporta, està clar, no?, que cap a on hauríem d'anar, no? Jo crec que en aquest cas no hauríem de dubtar. El reportatge tenia les dues parts. La primera part era adreçada a la desegregació, que diríem, no?, i la segona part més, què fem quan tenim escoles segregades, no?, funcions diferents.
Jo vull insistir, estic completament d'acord, i molt bé, els dos grans temes de les conseqüències són rendiment i cohesió. Una de les coses que sortia al reportatge que m'ha cridat l'atenció és aquest discurs de la relació entre elecció escolar, de la capacitat d'elecció i la segregació escolar, entenent sempre com que atorgar més capacitat d'elecció a les famílies redueix la seva segregació. De fet, hi ha hagut polítiques i polítics que han dit clarament que aquest és el mecanisme. El que sabem, des dels estudis que hem realitzat i els estudis internacionals també, és que la capacitat de tria o fins i tot les opcions de tria de les famílies són molt desiguals en funció de la classe social. Per tant, si tu obres molt les zones i dones moltes possibilitats d'elecció, hi ha uns determinats grups socials que tenen més possibilitats d'escollir l'escola que volen, tot sovint parlant de projecte educatiu, com deia l'Enric, però fent-ho servir com un eufemisme per dir vull anar amb aquests que són socialment com jo o no són com jo, i en canvi els que no poden triar es queden als enclaus del mateix barri, no? I encara accentuen més i aniquilen aquest efecte company que deia l'Isaac. Jo voldria, no sé quant temps tenim, però hi ha una qüestió sobre la qual vull insistir, perquè quan els polítics i els regidors posen èmfasi en aquests aspectes, tot sovint justifiquen un camp que és de molt delicada intervenció. És a dir, el tema és que si tenim molta segregació, i la Sheila ho deia, diu, és també perquè fem unes determinades polítiques. Però és que a vegades hi ha molta por a fer polítiques d'aquest tipus. Perquè la pressió de la demanda és molt alta, perquè les famílies volen anar a determinades escoles i no unes altres, i això té conseqüències sobre les decisions polítiques que prenen els ajuntaments i que pren la mateixa Generalitat. També sabem, però, que tot sovint, quan les famílies experimenten que se'n van a escoles que potser no eren la seva primera opció i tenen més percentatge de població desafavorida de la que podien desitjar, però que després la vida escolar veuen que és estupenda i que l'escola té un projecte educatiu atractiu, etc., la meitat de les pors els hi desapareixen. Per tant, convindria molt també que els polítics fessin més pedagogia en aquest sentit i fossin capaços d'explicar que efectivament la barreja no és dolenta, la barreja és representació social, que precisament que com volem viure és barrejats, que em sembla un valor absolutament central, i que l'alternativa, si no, és indesitjable des de molts punts de vista.
I jo crec que el Xavier ha introduït un element interessantíssim, que és més enllà d'aquestes decisions polítiques, macropolítiques o de repartiment d'efectius escolars, etc., hi ha un element clau, que és el professorat. Aquesta figura crec que és fonamental. I tu has manifestat, no? Famílies que han anat rebotades a una escola a la qual no coneixien i que per tant deien què passarà amb un fill o filla aquí, doncs s'han trobat còmodes perquè han rebut segurament un tractament agradable, un tractament acollidor. I això trenca molts mites en relació a molts aspectes. Per exemple, això, la implicació del docent. En aquest sentit, crec que és important que també comencem a mentalitzar-nos que l'actitud inclusora del docent, quan ja tens el nano allà dins, és fonamental per trencar qualsevol altre tipus de segregació que es pugui produir dins de l'escola, un cop ja hem passat la fase del repartiment d'efectius. I aquí, clar, hi ha dos elements claus. Un és la formació, sens dubte, la formació és clau per començar a modificar segons quins plantejaments en relació al fet de pensar que, bueno, sí, al final no, jo tinc aquests nanos i què hi faig, no? Home, saps, has de saber que hi ha metodologies de treball que afavoreixen més o menys el que dèieu de la barreja, del treball en equip, etc. En el reportatge que sortia, no? El treball per projectes, aquestes metodologies que són inclusores, que permeten que nanos de diferents capacitats, fins i tot, que seria un altre element de segregació, el tema de capacitats de qualsevol tipus, es puguin sentir còmodes i acollits en un entorn de treball agradable i van aprenent en funció d'una metodologia que els afavoreix això, no? I això depèn de la formació i de l'actitud del docent.
Aturem-nos un moment aquí, que ha aparegut un tema que a mi m'apassiona i m'interessa molt, que és el de què passa amb el llistó, és a dir, en funció de com es barregen les classes, on posem el ritme al qual considerem que ha d'anar aquell grup per acabar aprenent, que al final és el que volem, no? Estem parlant d'una escola que ha de tenir moltes funcions, però al final aquí s'han d'adquirir una sèrie de coneixements, no? S'han de tenir una sèrie de recursos per sortir després a la vida amb un mínim de garanties, no? I perquè aquest és un altre dels grans temes que preocupa les famílies, no? És a dir, en funció del percentatge de gent diferent als meus, diguem-ho així, on posarem el ritme, seguirem el ritme del que està més endarrerit, seguirem el ritme del que més, les mitjanes pugen, baixen, m'explico una mica per on,
perfecte,
per
on vaig. Un dels grans arguments que feia servir l'anterior ministre Wert per justificar, diguem, la LOMCE era aquest, no? Una mica que una obsessió excessiva amb les polítiques de comprensibilitat, que vol dir que tothom estudia el mateix fins als 15 o 16 anys, i amb les polítiques de lluita contra l'equitat, bàsicament podien acabar repercutint amb un nivell més mediocre del conjunt del sistema. La veritat és que les investigacions que es fan, que posen de manifest, és que bàsicament el que aconsegueixes amb la barreja és que les diferències es redueixin i l'impacte sobre la qualitat agregada del sistema més aviat són positives que no pas negatives. Ara bé, és veritat que les lògiques endogàmiques que es donen a vegades quan tendeixes a tancar-te amb un grup de, diguem, d'iguals més aviat afavorit, et suma un plus, però clar, és un plus que no sé fins a quin punt les polítiques públiques o les polítiques finançades públicament té massa sentit que el sumin, diguem, no?
Però és un
i en
plus,
tot cas és un plus és un que plus té mínim. A veure, és un plus petit i a més és un plus que fàcilment es podria aconseguir a través de fer polítiques de qualitat educativa més potents, diguem, no? El sol fet de barrejar no empitjora els resultats agregats d'un sistema educatiu, sinó que més aviat genera una petita millora, més enllà de tenir uns impactes enormes en quant a l'equitat, és a dir, a disminuir el condicionament dels teus orígens a l'hora de tenir èxit a l'escola.
Sí, sí, no volia afegir simplement sobre aquest punt que millora efectivament els de la situació que estan pitjor. Ara, jo a vegades quan faig cursos de formació permanent amb el professorat, una de les preguntes que m'agrada més fer-los és com s'atén millor a l'alumnat, amb grups heterogenis o amb grups homogenis? És a dir, en grups de nivell o en grups barrejats? Curiosament, una qüestió que és de política educativa d'aula fonamental, et trobes tot sovint que la meitat t'està dient una cosa i l'altra meitat l'altra, potser a partir de la seva experiència o del que sigui. I després, la segona pregunta és què és més just? No? Quin criteri de justícia és el que ha de prevaldre a l'hora de prendre decisions d'aquestes? I generalment, una de les coses que crida l'atenció és que el professorat considera que el que és més just és, sobretot, que cap nen que potencialment pugui desenvolupar un rendiment X trobi cap impediment per fer-ho. Molt més que no que qualsevol alumne que està pitjor tingui les possibilitats de millorar significativament. I això ens explica molt l'obsessió, ho dic, si ho fa el professorat també ho fan les famílies, no? L'obsessió de dir no vull que hi hagi ni un mínim factor que pugui alterar mínimament el rendiment potencial del meu fill. Sabem que és mínim, que la diferència és mínima, que en canvi qui surt perdent són els que estan pitjor, precisament. Mm-hmm. I en canvi hauríem de ser capaços d'explicar que hi ha tota una altra sèrie de guanys, no? Una altra sèrie de guanys perquè la clausura social i la segregació és tan dolenta per baix com per dalt.
I, de fet, si ens centrem en els resultats escolars, una cosa que crida l'atenció, i em sembla que, Isaac, havies fet alguna recerca sobre això, és que quan comparem quin és el guany que porta l'escola, és a dir, quan descomptem tot el que és la motxilla del nen, és a dir, què fa l'escola exactament, veiem que precisament són les escoles amb major dificultat les que estan donant un guany superior, i escoles que tenen, diríem, una matèria prima més acomodada, no? Els hi arriben els alumnes amb un nivell, no, sociocultural més elevat i que per tant haurien de ser els que tinguessin resultats més bons, sí que tenen aquests resultats, però el guany que ha portat l'escola no és tant. Perquè quan els pares estan tirant una escola perquè aquella escola els hi aporti aquest guany, moltes vegades ho fem a cegues, no? No tenim informació, de fet, de quin és els resultats. Tenim allò de selectivitat que et diuen, no? Però no saps quan et diuen és que el 80% dels nostres alumnes ha passat les proves de selectivitat. Bueno, d'aquest 80%, quants no tenien els pares universitaris, que són els que ja t'estan facilitant aquest accés? Això no ho sabem. Per tant, si ens fixem en el guany escolar, allò que estrictament aporta l'escola, no tenim, bueno, tenim clar, de fet, que la barreja no és un hàndicap, no? El problema és quan tenim molts nanos d'un perfil o d'un altre, és a dir, quan són grups homogenis. Aquí sí que sabem que l'escola ho té difícil tant per millorar, per aportar, com per compensar, no? Perquè els hi falta allò, l'efecte company, a vegades també, i això fa mal de dir, però és veritat que sabem que quan tens un grup molt difícil, la motivació del professorat baixa, el professorat que va a aquella escola també hi ha una mena d'autoselecció del professorat, no?, a l'hora de triar, i això també genera, és a dir, són elements col·laterals que acaben revertint amb un empitjorament, no?, de la qualitat de l'educació. No? I
això que treurà la Sheila, jo crec que és especialment important, perquè hem estat parlant de les polítiques, diguem, que afavoreixin la barreja i lo positiu que és la barreja, i altrament també hem parlat una mica de lo important que seria que hi hagués una inversió especialment potent en segons quines escoles, precisament per generar aquests projectes engrescadors, etcètera, etcètera. I és interessant veure com precisament rere les polítiques d'autonomia de centre, moltes vegades el que s'acaba generant és una certa competència per generar projectes atractius, és una competència per generar projectes atractius que no acaba afavorint fàcilment que aquells llocs que precisament necessiten generar projectes especialment atractius, precisament per neutralitzar el hàndicap de partida, els puguin concentrar. més aviat es genera una competència que dificulta precisament que aquests recursos, que ja poden ser professors especialment motivats, poden ser capacitats per fer demandes de recursos extraordinaris, poden ser una sèrie de qüestions, es concentrin precisament allà. És a dir, un context on no hi ha barreja també dificulta que precisament les polítiques d'equitat que podrien neutralitzar les dificultats de segons quins centres en una situació especialment difícil es concentrin precisament allà.
Clar, perquè és això, el sistema està molt estressat. Tenim el sistema educatiu molt tensionat per moltes coses, per moltes raons. Ara tu apuntaves molt bé, no? Les escoles estan obligades a ser singulars, estan obligades a oferir un producte singular, innovador, perquè ara això és el que es porta i, per tant, el que mana és la matrícula de P3. I si no cobrim les aules de P3, doncs no anem bé, tant a la concertada com a la pública, tots dos, i també la pública,
en un moment com ara de descens demogràfic, amb el que implica precisament de tancar línies, i per tant una lògica encara més competitiva per ser atractiu i no haver de tancar.
Llavors, clar, davant de la tensió i d'aquest estrès, dues situacions: o bé trenques i tires endavant, o bé tanques. És molt molt fàcil per molt professorat negar això que estem dient aquí i dir no, és que és perquè per intentar arribar al màxim rendiment possible, com més homogeni millor, perquè és evident que com més homogeneïtat podré aconseguir que arribar a un rendiment màxim. Però bé, per què? Perquè estem davant d'un professorat que tendeix a la supervivència, un professorat que s'ha rendit i ha dit bé, em quedo amb la meva closca i d'aquí no em moc, no? Això en tenim.
Clar, també, ara avui no es tracta de parlar de casos concrets ni d'anar-nos a l'extrem, no? Però suposo que tots coneixem a mestres que realment estan en entorns on intentar fer de mestre no és una opció.
No.
Perquè el nen que arriba, quan arriba a classe, abans de poder començar a aprendre alguna cosa, necessita passar 10 pantalles que el mestre intentarà que en passi alguna com pugui, si és que pot.
I que no és el que li van explicar a la facultat, per començar, i que ni molt menys és el que s'han trobat en condicions realment infrahumanes, diria jo, professionals, amb unes ràtios immenses i amb una situació complicada. Això és cert, això ha passat als 10 anys.
Si obrim el meló de la formació del professorat, en tenim un altre per obrir, que és significatiu, però aquest és un punt clau. És a dir, si no formem a un professorat específicament preparat per treballar en determinats entorns de dificultat, com no l'estem formant, han d'aprendre allò, el learning by doing, no? Quan t'hi trobes i doncs acabes tenint situacions de supervivència. De fet, els professors que funcionen millor amb l'alumnat amb més dificultats són aquells que estan a les unitats d'escolarització compartida, en els grups que ja no els vol ningú i el professorat més vell i de més experiència ja no els vol agafar, i aquests s'han de buscar la vida, els professors joves, dir, i ara què faig amb aquests nanos? Perquè no els hi puc explicar el currículum d'història i el de matemàtiques tradicional i clàssic, perquè em tiraran guixos i pedres, i per tant opten per ser creatius i per ser capaços de motivar-los i d'engrescar-los, però no és el més habitual.
Ens queden 3 minuts, alguna reflexió més? O...
Jo vull dir una abans de tancar. Apel·lant una mica a la naturalesa de la política educativa en aquest terreny, no? I voldria simplement fer una divisió molt simple, a risc de simplificar, de quina tipologia de centres segregats tenim. En tenim uns que són excepcionalment, que tot i la segregació tenen bons resultats, això és mínim, perquè es produeix una confluència d'astres i de factors que ho fa possible. Uns altres que són extraordinàriament conflictius i tampoc s'hi pot treballar per una qüestió social, que també és un percentatge molt petit, afortunadament. La gran majoria, quin és el problema? Que són centres invisibles, que són centres que no tenen conflicte social, que són centres on els pares i mares porten els fills cada dia a l'escola. Però, com em deia una vegada una professora d'una ciutat de Catalunya, em deia, si jo no sapigués que els nens després tots en fracassen a secundària, aquí els nens són feliços. Per tant, el risc és que tenim escoles invisibles amb els nens molt feliços, però amb objectius i oportunitats educatives molt desiguals. I per tant, per bé que sigui un problema invisible, no hauria de ser invisible a la classe política.
No, i un element important crec que hem de posar sobre la taula i ha sortit. Parlem molt d'innovació metodològica, però segurament hem de parlar més d'innovació en la inclusió. O sigui, com innovem amb tota mena de mesures i de polítiques per incloure també d'una altra manera.
Sí, jo només per acabar, una mica recollint alguna de les idees, sempre que parlem de la segregació, parlem de la segregació com un problema, i evidentment és un problema la segregació de, diguem, de, dels col·lectius desavantatjats, perquè precisament pateixen un hàndicap per culpa d'aquesta segregació. Però des d'una perspectiva sociològica potser ens hauria de preocupar més com a societat la segregació que es dona precisament amb els grups de l'estatus, i que també és una forma de segregació. És a dir, la segregació no és un problema dels de baix, és un problema de la societat en el seu conjunt, i les dinàmiques de segregació de dalt són igual de problemàtiques i problematitzables que les, de, les formes de segregació que s'acaben tenint com a conseqüència els grups més desafavorits.
Ho rematem, professora?
Sí, diria que ara que acabem d'acabar, no, el període de prescripció, tothom pateix perquè no té l'escola que vol, i que si totes les escoles fossin heterogènies i totes les escoles fossin de qualitat, rebaixaríem la tensió que tenim tots a l'hora de triar escola. Per tant, és clar que és
podríem triar entre escoles diferents i no entre escoles
és
desiguals.
Molt bé, veig que estem d'acord amb aquesta frase, que la podríem dur en una samarreta tots plegats sense cap dificultat. Xavier Bonal, Enric Prat, Sheila González i Isaac González, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona al 9C de RAC1. Bona nit.
Gràcies, bona nit. Gràcies.
A RAC 1, 9C, amb Joan Maria Bou.